Bona tarda, són les dues en punt, que arrenqui l'Hotel Suís l'últim de la setmana.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Això per mi va molt més enllà del meu càrrec. Jo sóc de Sabadell, sóc del Sabadell, ho sento com t'ho dic. Tinc la sort que els meus fills són del Sabadell, amics dels meus fills són socis del Sabadell. És més enllà que el meu càrrec. És algo més, és algo sentimental que des de que vaig arribar com a jugador i en el temps és el que sento, sóc un mes de l'afició del Sabadell, em toca estar assentat com a entrenador i les situacions que hagin de venir al futur no les puc controlar.
Antoni Hidalgo, en la prèvia de la visita de diumenge a la Romareda, que si el seu càrrec està en joc o no en els pròxims partits, ell, ja ho heu escoltat, se sent un mes de la família, se sent un arlequinat més i, tot i saber perfectament de què va aquesta pel·lícula, diu que això va molt més enllà d'això, va molt més enllà de la seva feina. D'aquesta forma, respost el tècnic del centre d'esports avui fa una estona en la roda de premsa prèvia a aquest Zaragoza-Sabadell. Per tant, agafant les paraules d'ahir, de Víctor García, tranquil·litat i confiança en aquest professional que se sent com un mes de la parròquia arlequinada i, per què no dir-ho també, que s'ha guanyat amb la seva feina durant una temporada i mitja tot el crèdit del món per molt que aquest Sabadell hagi arrencat amb aquest 0 de 15. És divendres, és 23 d'octubre, és dia de prèvia aquí a Ràdio Sabadell. No desconnecteu, que l'Hotel Suís ve carregadet i la informació relacionada amb el centre d'esports també.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un programa que farem, tot i la feina... No, és broma, amb el Roger Benet al control de so. Comencem!
Què es comenta a la recepció?
Tindrem l'última hora d'aquest Zaragoza-Sabadell de demà passat amb les declaracions dels protagonistes, de Rubén Baraja, tècnic del conjunt aragonès, i més Antonio Hidalgo, ara que l'escoltàveu. No us perdeu, per cert, l'últim capítol de l'Enrenou sobre els positius de l'Alcorcón, perquè és una embolica que fa fort. Tindrem també handbol, tindrem vòlei, waterpolo o ciclisme.
I fora de l'hotel?
Triplet dels equips de la Lliga Espanyola a l'Europa League. El Granada va remuntar el camp del PSV Eindhoven per acabar guanyant 1-2. La Real Sociedad ho va fer en el 93-0-1 al camp del Rijeka de Croàcia. I el Villarreal, amb un marcador ben estrany, va endur-se el duel contra el Sivasspor de Turquia per 5-3. Gerard Piqué ha carregat contra la directiva del Barcelona. En una entrevista a La Vanguardia, el defensa blaugrana, recentment renovat, ha qüestionat la sortida d'Ernesto Valverde, els casos d'espionatge intern o com es va tractar Leo Messi quan l'argentí va demanar sortir. Ha dit Piqué, literalment, la relació amb Bartomeu és cordial, però hi ha coses que queden. Jordi Alba, per cert, s'ha recuperat a temps i ha entrat a la llista de Ronald Koeman pel clàssic de demà, a les 4 al Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. I el Giro d'Itàlia ha decidit retallar 100 quilòmetres de l'etapa d'avui pel mal temps, després de les protestes presentades pels ciclistes. La ronda italiana arriba al seu moment decisiu. Avui, 19a etapa, d'un total de 21. L'holandès Wilco Kelderman és en la nova màglia rosa, amb només 12 segons d'avantatge respecte a l'australià Jai Hindley i 15 sobre Teo Geoghegan. Pello Bilbao és quart a 1:19.
I a les xarxes socials.
El curiós vídeo penjat per l'Adrián Martín Sac, aficionat del Sabadell, i la seva filla, podríem dir que amb certs problemes per dir el nom de l'últim fitxatge del centre d'esport Sabadell.
Mira, com se llama el nou jugador del Sabadell?
Es Koifot.
Repite conmigo, es...
Es...
Toich?
Toich?
Kof.
Kof.
¿Y todo junto es?
Es Koifot.
Frisant, per escoltar Sergi Garcés diumenge narrant un gol d'aquest Skoifot.
De quin partit no estarem pendents?
Gas Metan contra Botosani, jornada 8 de la Lliga Romanesa a les 5 de la tarda, a més en directe per la Liga Sports TV.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui tenen menys feina. A les pastisseries encarreguem un pastís per l'Albert Beltran, jugador d'hoquei herba sabadellenc. I atenció, 30 ja pel nostre estimat company Sergi Parc. L'Albert guanya un any més d'experiència. El Parquito, senzillament, se'ns ha fet vell, però en ve baixa. Per cert, ah, no, calla, que això era el guió d'abans d'ahir de Sergi Parc sobre Pau Vituri. No sabia que anava a roda, eh?
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i mig per sobre de les dues. Felicitats, per cert, Pau Vituri, amb un parell de dies de retard. Com estàs?
Gràcies, bona tarda. He pogut veure el guió del dimecres, allò, al bar. I efectivament era vell amb ve baixa i no amb ve alta.
Ho dubtaves?
No, home, clar que no.
Si vols, tens el micro obert, si vols enviar-li un missatge a Sergi Parc en aquest creuament que teniu tots dos. Vau néixer amb dos dies de diferència.
Amb dos dies de diferència, sí, perquè jo també sóc del 90. No, no, moltes felicitats a ell, i ell sí que és vell amb ve alta, eh?
Que bonic. Sergi Parc, al telèfon... No, és broma. Un bon regal per tots dos seria una victòria a la Romareda, eh? Perquè mira, la veritat és que és d'aquells dies... No em diràs que tu tens arrels aragoneses, que cor dividit ni res d'això, no?
Una mica.
Què vol dir una mica?
Una mica, sí, també, com el Sergi Garcés, tinc arrels aragoneses i segueixo bastant al Real Zaragoza.
Et dirà Sergi Garcés que si és com el Sergi Garcés li rellisca bastant a la part de Saragossa de l'Aragó.
Jo
vaja,
li desitjo el millor al Real Zaragoza, però el cor em tira més cap al Sabadell. De fet, et diré que l'altre dia tenia moltes ganes el dimecres que jugués al Centre d'Esport Sabadell contra el Corcón i aviam si el millor regal eren els 3 punts, però no va poder ser.
No, no va poder ser, i és una carpeta que tenim per obrir encara. O sigui, no desconnecteu, perquè avui, encara que pugui sonar rocambolesc, hi ha hagut una volta de cargol més al voltant del cas dels positius, entre cometes, ara ja ho poso, o dels no positius, pels quals el conjunt...
Positius erronis.
Sí, correcte. Després ho matisem, però sí. Els casos pels quals no es va jugar aquest Sabadell, el Corcón. Però vaja, anem a centrar-nos avui dia d'entrenament, avui dia de prèvies aquí a l'Hotel Suís. Avui ha tocat exercitar-se a Sant Oleguer. I després ha parlat Antonio Hidalgo. Corre o no corre perill el seu càrrec? Aquesta pregunta que ha girat a la compareixença i amb la qual obríem avui, perquè és que m'ha semblat realment excels Antonio Hidalgo dient que això va molt més enllà de la meva feina.
Ha estat la resposta més llarga d'Antonio Hidalgo d'aquesta roda de premsa d'avui. Ha estat, a més, una pregunta molt, molt concreta que li ha fet el company del diari AS, l'Àlex Viesques. Li ha preguntat si sentia que el seu càrrec correria perill en cas d'una sisena derrota consecutiva del Centre d'Esport Sabadell a la Romareda. Hem escoltat la primera part d'aquesta resposta, Adrià, a l'inici, una resposta molt, molt sentimental, o aquesta primera part de la resposta molt sentimental per part d'Antonio Hidalgo, afirmant que és, ell se sent de Sabadell, del Sabadell, els seus fills són del Centre d'Esports, els amics dels seus fills són del Centre d'Esports, i per tant, aquesta circumstància doncs va més enllà del que és el seu càrrec purament, i passi el que passi, doncs seguirà sent del Sabadell. Però hi ha una segona part de la resposta que l'escoltem tot seguit, i és que ell ha dit que si alguna cosa no ha canviat en els últims dies és la quantitat d'hores en positiu, les moltes hores que li dedica Antonio Hidalgo a la seva feina i tot el treball que hi ha darrere perquè aquesta situació doncs es pugui revertir i que aquest debat, que insistim, tampoc ha estat massa calent ni massa en l'ambient, aquest debat de la possible continuïtat o no d'Antonio Hidalgo, doncs pugui anar més en les pròximes hores.
Estic treballant molt i molt cada dia, posant-li moltíssimes hores, com sempre ha fet jo, els meus jugadors, el meu staff, la gent del club, ens estem deixant tot i més en aquesta situació, i a partir d'aquí la vida de l'entrenador és la que és, i no amagaré quina és la realitat, però això el que em fa és treballar amb més ganes, veure oportunitats i no problemes, saber que som el Sabadell, som pocs, sí, però som nosaltres el Sabadell, amb un sentiment molt gran i molt fort, que ara pensem que no podem guanyar a molts rivals, però nosaltres tenim la nostra grandesa, som gent molt currant, molt patidora, i estic segur que aquests resultats arribaran.
Doncs començo d'Antoni Hidalgo que aquests resultats arribaran. Insisteixo en aquesta idea, Adri. No hi ha hagut debat més enllà d'algun atac de d'ira després de la derrota contra l'Albacete. I, de fet, l'opinió generalitzada, si més no, dels tertulians l'altre dia al Tribuna Preferent és el crèdit suficient d'algú que fa tot just 3 mesos, és que no arriba ni a 3 mesos, ens estava retornant al futbol professional després d'una travessa de 5 anys pel desert.
Sí, sí, jo si he de dir la meva opinió en públic és que si la gent se sent una mica trista, com és normal per haver començat amb un 0 de 15, que pensi que potser aquesta setmana estaríem tot just en la primera jornada de la segona divisió B, en el millor dels casos, després d'haver passat un anyet a tercera divisió quan aquest cos tècnic va agafar una nau que pràcticament s'enfonsava. O sigui que, com dèieu en el Tribuna Preferent, i pràcticament subscric aquestes paraules, i fins aquí la meva opinió, hem de ser no només agraïts, sinó tenir memòria després de tant de temps.
De fet, et diria més, per mi, si hi ha una etiqueta que ha estat trending topic aquesta setmana al Sabadell, ha estat l'etiqueta hidalguisme, que s'ha fet servir moltíssim. Per tant, aquest vot de confiança majoritari, m'atreviria a dir, de l'afició del Centre d'Esports Sabadell. Hi haurà algú descontent després de 5 derrotes,
sí, evidentment. Sí, correcte, i que al final les xarxes socials moltes vegades generen soroll, però no deixa de ser això, una opinió particular d'uns quants aficionats que en cap cas, ni per bé ni per malament, és el reflex de tota una afició. Molts d'ells no sabran ni el que és Twitter, o no hi participaran, o simplement seran lectors i prou, no consumiran tota la informació que corre a través de les xarxes socials, o sigui que s'ha de posar una mica en quarantena tot el que es recull de les xarxes socials. Anem a centrar-nos una miqueta en la parcel·la esportiva, després d'aquest inici amb les paraules d'Antonio Hidalgo dient el que escoltàveu en començar el programa, que això no va del seu càrrec o no, sinó que va de sentir-se un més d'aquesta família i de treballar com més hores i millor, doncs sensacional, per acabar enduent-se el que seria la primera victòria diumenge a partir de les 9 a la Romareda contra el Real Zaragoza, en un tram de competició que això hem anat modificant el nostre discurs a mesura que passaven els dies i que canviava tot, perquè al final havia de ser un tram atapeït. El partit contra l'Alcorcón finalment no es va jugar, després el comentem. Aquesta setmana, per tant, no ha tingut dos partits com estava previst, però sí que sabem que el partit de la primera jornada contra l'Almeria s'acabarà jugant d'aquí a res, a un parell de setmanes, a la primera setmana de novembre, després d'haver anat a Ponferrada el dijous següent, diria que de memòria, que és el dia 5 de novembre. Per tant, allò correcte que dèiem de 5 partits en 15 dies, simplement ho allarguem o arrosseguem una setmana més en el calendari.
Sí, havíem parlat de 4 en 10, però sí que és cert que després de conèixer aquesta reubicació del partit de la primera jornada contra l'Almeria per d'aquí a 2 setmanes no arriba, d'aquí a 13 dies, doncs podem parlar d'un altre tram de temporada carregat pel Centre d'Esports Sabadell. Per resumir-ho, en 15 dies l'equip d'Antoni Hidalgo ha de viatjar aquest diumenge a Saragossa, ha de rebre el Leganés dijous de la setmana que ve, ha d'anar al Toralín el següent cap de setmana i després té dos partits consecutius a la Nova Creu Alta, suposem que en un tram de 3-4 dies contra l'Almeria i el Màlaga. Per tant, és un tram, són dues setmanes decisives per saber una mica el futur, no? El destí del Centre d'Esports Sabadell en aquest primer tram, en aquest primer quart de la temporada. I avui ha insistit també Antonio Hidalgo en roda de premsa que en aquest tram de partits, en aquesta, com diem, en aquestes dues setmanes, l'equip ha de sumar ja els primers punts i fins i tot amb un punt d'urgència, ho ha dit.
Està clar que hem de sumar ràpid. Hem de començar a sumar punts ràpid per a aquestes situacions. Sembla que ara la situació és molt i molt complicada. Tens dos partits menys. Ara pensem que ens costa molt sumar, però si aquests dos partits són capaços de jugar a casa, anava a dir amb la nostra gent, però no, no tenim això, perquè malauradament no la tenim. Però segurament sempre és com vulguis veure el got, no? Jo sempre el veig mig ple, i a partir d'aquí confiem molt en nosaltres. És evident que s'ha de sumar ja en tots els partits i a partir d'aquí canviar la dinàmica.
Doncs aquest canvi de dinàmica, que és el que busca el centre d'esports 0 de 15 per arrencar, no és fàcil, la plaça, també ho hem de dir. El Real Zaragoza es va quedar molt a prop, va fregar amb els dits l'ascens a primera divisió la temporada passada, encara que, evidentment, no és ni de bon tros ni el mateix cos tècnic ni tampoc el mateix equip. Ara en parlarem, del conjunt saragossà. Però comencem pel centre d'esports, perquè, evidentment, també ha parlat del seu propi equip, Antonio Hidalgo.
Sí, i de fet ha reiterat que ell hauria preferit jugar aquest dimecres, tot i, com diem, aquest ajornament ha permès al centre d'esports Sabadell no arribar tan carregat al partit del diumenge. Ell ha insistit que li hauria agradat jugar a la Nova Creu Alta aquest dimecres, i tot i que també ha dit que hi ha estudis que demostren que no és el millor per les cames, el fet de jugar cada 3 dies, però vaja, també ha dit que evidentment no han estat centrats en el Zaragoza des del primer dia, perquè van estar preparant el partit de l'Alcorcón fins dimecres. Per tant, aquest canvi de xip va arribar fa tot just un parell de dies, i en això ha incidit el tècnic de Canovelles sobre què ha estat treballant aquesta setmana per millorar les prestacions del seu equip respecte al partit del Carlos Belmonte i per marxar de la Romareda amb un resultat positiu.
Hem incidit sobretot aquests últims dies sobre això, que hem de ser un equip més sòlid en totes aquestes situacions, hem de concedir menys coses. Jo estic molt convençut que amb la pilota farem moltes coses, i perquè així m'ho transmeten els jugadors, així ho veig cada dia i a l'entrenament, als partits, però sí que hem de ser més sòlids sense la pilota, que passin menys coses a la nostra àrea, ser més contundents, perquè és una categoria molt igualada, que no va de massa gols en tots els partits, i les que tinguem les hem d'aprofitar.
Parlant sobretot d'Antonio Hidalgo, Adri, en aquests dos aspectes, ser sòlids, no concedir com van concedir sense pilota al Carlos Belmonte, aquestes accions, per exemple, la primera, de pilota aturada, d'una errada de marcatge, la tercera, que és una errada individual que finalitza, doncs, això, amb aquest penal, el segon, que és un desajust complet de l'equip, sobretot ser més sòlids als 90 minuts i aprofitar les ocasions que pugui tenir el seu equip, perquè ja hem vist, per exemple, un reflex d'aquesta jornada intersetmanal, Adri, que hem vist alguns partits que el cert és que hi ha molt poc futbol ofensiu o
no,
poques ocasions.
No ho diràs per la jornada d'ahir, no?
Qualsevol dels d'ahir.
Quatre partits, dos gols. O sigui, és increïble el balanç. El Zaragoza va ser un dels que va jugar, va perdre 1-0 amb gol d'Arnaiz contra el Leganés. I després, en el partit que tancava aquesta tongada d'enfrontaments de la jornada intersetmanal, Màlaga 1, Sporting de Gijón 0. Entremig, dos empats a res. El del Mallorca contra l'Albacete encara va tenir cosetes, un penal que va fallar Salva Sevilla, una ocasió surrealista d'un mà a mà contra Manolo Reina, que l'Albacete acaba desaprofitant perquè, en comptes de rematar, intenta fer una passada al costat i s'equivoquen. Però vaja, Mallorca 0, Albacete 0, dos dels rivals que ja han jugat contra el Sabadell, i encara més soso, és que no sé ni com gairebé qualificar aquell Oviedo Rayo Vallecano. Mira, sense ocasions, insults.
Va tenir un parell al Rayo a la segona meitat, més, jo crec, que per qualitat del conjunt madrileny que per realment proposta sobre el terreny de joc. Va tenir una rematada de Catena en un servei de cantonada que treu Joan Femenías, el porter de l'Oviedo, una molt bona aturada.
Catena, que va ser el que va marcar contra el Sabadell,
sí,
el gol decisiu.
I després un xut al pal del Rayo. Poqueta cosa més en el balanç ofensiu, però vaja, si agafem els partits del dimecres, no et creguis que millora molt la cosa, perquè hi ha partits que van ser una autèntica castanya. Ens centrem en el Real Zaragoza, Adri, parlem en els pròxims minuts del conjunt blanquillo. Un equip, ha dit Hidalgo, amb una idea molt clara, un 1-4-4-2 amb jugadors, això sí, molt diferencials, tot i aquest mal moment que travessa el conjunt i l'entitat saragossana, que no només parlaria d'aquests dos partits, sinó del tram també de la temporada passada després de la pandèmia, o quan es va reprendre la competició en la qual se li va escapar l'ascens. Però ha dit Hidalgo que amb aquest canvi d'entrenador, amb Rubén Baraja a la banqueta, doncs han començat més tard, això costa. Creu que no notaran en excés el partit d'ahir, perquè ha dit que tenen una plantilla molt àmplia, tot i que l'11 tipus del Zaragoza és bastant ABC, també, en aquest sentit. I atenció a l'anècdota, perquè ja han començat a sortir les primeres veus crítiques contra Baraja, contra aquest mal inici del Real Zaragoza, contra els jugadors, i Hidalgo, com a exjugador blanquillo, sap que és un lloc on les errades no es perdonen, precisament.
Jo vaig estar allà en la meva carrera futbolística i sé el que passa allà, no? Hi ha moltíssima pressió, hi ha moltíssima afició, és una ciutat molt gran que té molta gent darrere i segurament no estan en els números en quant a punts que ells voldrien. Però nosaltres això hem de tenir-ho poc en compte perquè nosaltres hem de pensar molt i molt en nosaltres, el que hem de fer amb i sense la pilota, plantejar el nostre partit, sabent els punts forts que són molts els que tenen, però també confiant molt i molt en les nostres possibilitats.
Doncs Antonio Hidalgo, coneixedor de la casa, la veritat és que ja hem dit Albacete, exequip d'Antonio Hidalgo com a jugador, ara Zaragoza, d'aquí a no pas gaire vindrà el Màlaga per aquí, per tant, un altre equip on ha fet carrera el ara tècnic de Canovelles.
Tenerife, també.
Correcte, Tenerife, sí, també me'l deixava. Per rematar-ho, i anem a centrar-nos en l'equip aragonès, avui entrenament a Sant Oleguer, que ha servit en certa manera per confirmar el que ja sabíem, que són aquestes baixes de jugadors que estaven entrenant al marge.
Sí, s'han entrenat al marge tant Pierre Cornut, el carriler esquerrà, com Xavi Boniquet, tots dos m'atreviria a dir que en el tram inicial, fins i tot, inicial, tirant cap al mig en el cas de Boniquet de la seva recuperació. Per tant, no se'ls hauria d'esperar, en teoria, en aquest tram de 5 partits en 15 dies. Veurem si Boniquet pot arribar o no en els últims partits, però vaja, ho té complicat. Demà entrenament a la nova Creu Alta, entrenament clàssic dels dissabtes, els d'estratègia, com se sol dir, i diumenge es desplaça el mateix dia al Centre d'Esports Sabadell en aquest doble autocar, ja conegut i ja hem parlat d'aquesta temporada davant aquestes mesures de la Covid-19 per tenir aquesta distància de seguretat, direcció a Saragossa. Per tant, l'equip viatjarà i tornarà el mateix dia des de la capital aragonesa en aquest sentit un cop finalitzi el partit.
Espectacular, la selecció musical no, de Roger està... Benet avui.
Sent brau, què vols dir?
Això què és? Música d'after, no directe.
Ara sí,
no
home.
No trencava mai. Espero que el partit tingui una mica més de ritme. Anem a parlar del Real Zaragoza. Anem a comentar una miqueta l'actualitat d'un equip que sí que ha tingut jornada. Ho dèiem ahir, que encara no s'havia jugat el partit intersetmanal del conjunt aragonès a Butarque. Derrota, com dèiem ara, 1-0 amb gol de José Arnaiz. El que comporta... Clar, és que acaba de començar tot això, però en certa manera hem de parlar ja d'una mala dinàmica, dues sí. Derrotes consecutives, i hem de dir, el Zaragoza té 7 punts, dels quals 3, suma-li 2, va, perquè havia estat un empat, són els despatxos, perquè de les dues victòries del conjunt saragossà, una és aquella alineació indeguda justament contra l'Alcorcón.
I l'altra és contra l'Albacete, que arribava molt tocat, amb un solitari gol de Narváez a última hora. Per tant, no és un equip que hagi començat molt bé. I ho dèiem ara, no, Adri? També aquí a Saragossa les errades penalitzen el doble, no? Perquè està l'ambient prou tens després d'aquest ascens frustrat de la temporada passada. Hi ha hagut canvi d'entrenador, Víctor Fernández, l'entrenador de la Recopa. Per cert, va deixar el seu lloc a Rubén Baraja.
Què t'agrada, Recopa? Recordar-ho.
Home, per favor. Vaig gaudir molt, de l'entrevista amb Xavi Aguado.
No, va estar molt bé el Xavi, la veritat sí, és que dona molt de gust parlar amb ell. Per qui és i per tot el que arriba a xerrar, la veritat.
Doncs hi ha hagut canvi d'entrenador, hi ha hagut revolució aquest 11 titular. De fet, segueixen a l'11, per exemple, d'ahir de Leganés. Cristian Álvarez a la porteria, els centrals. Lateral esquerrà, que és Carlos Nieto. I l'exarlequinat al mig del camp, Íñigo Eguaras, la resta... un equip bastant, bastant nou, i per tant està en aquest procés encara d'acoplament. Va dir Aguado que era un equip imprevisible, que està, com diem, en ple gran construcció, en un entorn molt i molt exigent, que porta masses anys, segurament, pel que és l'entitat a segona divisió, i amb la sensació ja d'estar tothom qüestionat, tant l'entrenador com els jugadors. De fet, Baraja, ahir, un cop perden aquest partit a Butarque contra Leganés, recorda que al final això és el futbol, que tots els equips perden en aquesta categoria i, per tant, no és exclusiu del Real Zaragoza i ara s'han de fer forts.
Yo veo la clasificación y creo que todos los equipos pierden dos partidos. El Leganés creo que tiene 3 partidos perdidos. No sé, veo la gente que está... Los equipos que han empezado como nosotros, yo qué sé... Almería, el caso de Girona y tal, no sé, bueno, yo creo que estamos, nosotros tenemos dos partidos menos, claro, si mira la clasificación, lógicamente estamos lejos de donde nos gustaría estar, pero es evidente que, bueno, pues que estamos en un proceso en el que el equipo, este tipo de situaciones que hemos vivido hoy en la derrota, tenemos que tratar de crecer y fortalecernos en cuanto a lo que queremos ser.
Don Rubén Baraja, Pipo Baraja, la cosa va de migcampistes, perquè Antoni Hidalgo també havia ocupat aquesta posició en la seva faceta com a jugador i no passarà com a entrenador. Dèiem baixes, Boniquet, dèiem Pierre Cornut, també en el capítol de les molèsties físiques, ahir peatge doble pels saragossans a Butarque.
Sí, a més, a l'onze inicial del Real Zaragoza hi figurava en aquest doble pivot com a acompanyant d'Íñigo Eguaras, Adrián González, que és un dels fitxatges més conegut, per ser el... Bé, més conegut, amb tots els respectes cap a ell, el fill de Mitchell.
El fill del que sona, no? Sempre allà.
Correcte.
On...
És el fill de Mitchell, arribat del Màlaga aquest estiu. Va notar unes molèsties al quàdriceps a l'escalfament i va haver de ser, a més, a última hora, ho explicava Baraja, i substituït abans de començar el partit per Zapater. I l'altre va ser Jair Amador, que és central de Cap Verd, fitxat del Maccabi de Tel Aviv també aquest estiu.
Del país.
Del país.
Res, és una broma molt dolenta.
Ara no sé per on vas.
Que no té el Cap Verd, que és del país. Continuem, sisplau.
Marca, Roger Benet, sisplau, marca això. Perfecte. Va notar una sobrecàrrega a la cuixa esquerra al minut 60 de partit. És un jugador que havia arribat amb problemes de genoll al Real Zaragoza i tot just diria que hi era la seva primera titularitat. De fet, Baraja referia a aquests dos jugadors després del partit i feia el primer parte mèdic en aquest sentit.
El tema de Adrián ha sido en casi la última acción del calentamiento y el tema de Jair, bueno, ha sentido un poco de sobrecarga. La verdad que hemos tratado de enseguida cambiarlo para que no... Esperemos que no sea nada más. Lo de Adrián sí que parece claramente que puede ser una lesión muscular y, bueno, sinceramente, pues mal, porque cuando te pasan ese tipo de cosas, pues siempre te disminuye el nivel de la plantilla y creo que vamos a enfrentar una etapa ahora en la que todos tienen que estar disponibles, todos tienen que estar preparados para competir, para tener un buen rendimiento.
Si et sembla, Adri, escoltem també un últim fragment del Real Zaragoza, de l'únic exarlequinat que hi ha a la plantilla, de fet, ho hem dit, d'Íñigo Eguaras, que és titular indiscutible en aquest doble pivot, tot i que també està força qüestionat en aquest inici de temporada, no acaba de convèncer.
No serà perquè no el coneguin, perquè ja és la quarta temporada d'Eguaras a Saragossa.
Sí, aquesta relació d'amor-odi que té també l'afició del Saragossa, del Real Zaragoza amb els seus jugadors a vegades. Ara Eguaras no passaria precisament pel seu millor moment a la Romareda. I en aquest sentit, en el que deia Baraja fa uns minuts, i escoltàvem fa uns instants, insistim que no han de ser alarmistes després d'aquestes dues derrotes, la primera segurament més dolorosa, la Romareda contra el Màlaga, i la d'ahir a Butarque contra el Leganés.
Llevamos dos derrotas seguidas, pero tampoco tenemos que ser alarmistas, ¿no? Queda mucha liga, hemos empezado más tarde que el resto, llevamos dos partidos menos y seguro que esto va a salir bien.
Discurs semblant, per tant, a totes les places que no arrenquen del tot reixits, com és allò de no hem de ser alarmistes, això acaba d'arrencar, tenim marge encara. Escoltàveu a Íñigo Eguaras, exjugador del Sabadell, migcampista del conjunt saragossà. El partit a les 9, demà passat, diumenge, per tant, a quarts de 9, amb el Sabadell en joc ja en marxa la retransmissió aquí a Ràdio Sabadell. Però avui el Pau em subratllava aquí en el guió, al Corcón, quan ja semblava que havíem superat ja aquest enrenou, aquest embolica que fa fort, la d'avui, Pau, aquesta sí que no ens l'esperàvem.
Sí, perquè, a més, i aquí explicarem la curiositat, estàvem allò mirant l'ordinador i t'he dit, Adri, mira això, perquè última hora...
De fet, ha estat una cosa així com... No pot ser, no?
Estàvem parlant d'una altra cosa i ha estat un... Com? Què vol dir això de... Ara... Bé, expliquem.
Sí, ha estat un comunicat oficial del sí. Corcón, el que destapa la caixa dels trons.
Dels 9 positius, els 9 positius que van comunicar el dimarts a ultimíssima hora i que van...
De fet, ja era dimícres, era passada
era mitjanit. Era mitjanit, sí. I bé, però ells insisteixen que van rebre els resultats dimarts a la nit. Doncs d'aquests 9 positius que van obligar a suspendre el Sabadell al Corcón del dia següent, tots ells han acabat sent un error de laboratori, tal qual sona.
És a dir, els 9
positius...
Els positius,
ni un és positiu.
Els positius pels quals no es pot jugar al Sabadell i al Corcón abans d'ahir, no eren com a tal.
No eren com a tal.
No eren positius.
De fet, explica'm la història.
És a dir, acabo ja la frase. El Sabadell i el Corcón s'hauria pogut jugar perfectament.
Perfectament, perquè no hi havia més enllà dels 4 positius que es detecten en un primer moment de l'Alcorcón Ponferradina, en aquest cas. Que cachondo és, un rejovenet. Dels 4 positius que obliguen a ajornar l'Alcorcón Ponferradina, 3 són de jugadors, i resulta que d'aquests 3, un ha donat negatiu a les posteriors proves PCR i d'antígens que s'han fet. Per tant, realment només hi ha 2 jugadors de l'Alcorcón afectats, de la primera plantilla, afectats pel coronavirus. Aquí, tant Hidalgo com nosaltres, evidentment, enviar tota la ràpida recuperació possible. Explicar a Madrid ràpidament la cronologia. El tema és que es genera un dubte a l'Alcorcón perquè ells expliquen que d'aquests 9 positius, 7 se'ls realitza proves d'antígens el mateix dimarts i donen negatiu, i això genera una certa confusió. Doncs bé, aquests 9 positius van donar negatiu a un test PCR el dimecres, van donar negatiu a les 4 proves d'antígens diferents que s'han fet i van donar negatiu al PCR d'ahir. Per tant, diferents mostres que demostren, valgui la redundància, que cap d'aquests 9 positius anunciats el dimarts o la matinada del dimecres, com deies, per part de la Lliga, eren realment positius.
Al final, amb Bruno Batlle ja ho vam parlar en aquest mateix espai a l'Hotel Suís ara fa uns dies, quan va saltar tot pels aires. Ho hem comentat de mil i una vegades i, evidentment, el tema sanitari va per davant de tot. Només faltaria i una ràpida recuperació, com deies tu. Dit això, que és gairebé una obvietat, hi ha uns protocols que s'han de complir, i el que venim comentant des de principis de setmana és que hi ha alguna cosa que grinyola dins d'aquest protocol, perquè al final el partit s'acaba suspenent amb un excés segurament de precaució respecte al que s'està veient en d'altres competicions, en d'altres casos, i sobretot per culpa d'una errada, com s'ha acabat demostrant, que el que fa és que al final recordem allò que dèiem de les quotes, dels cupos, que diuen en castellà, de partits, de bales que tu pots cremar per tema coronavirus, com que és la pròpia Lliga la que acaba suspenent el Sabadell i el Corcón. L'Alcorcón no té cap mena de conseqüència, hi ha un error de laboratori al final, l'Alcorcón continua tenint els 2 partits per poder suspendre'ls per tema coronavíric, i entre unes coses i unes altres resulta que abans d'ahir no es va jugar un partit de la nova Creu Alta, que es podria haver jugat perfectament, perquè resulta que dels 9 casos no hi havia cap que tenia coronavirus. És un enrenou que no hi ha per on agafar-lo. No, tu miris com tu miris.
I aquí ara el dubte que genera és, la fiabilitat realment d'aquests PCR que es fan, és a dir, hem de confiar tots plegats que les proves a les quals se sotmeten els jugadors, doncs els resultats són verídics, però és que, clar, no les pífies en un possible cas. No, és que són 9, anuncies 9 positius, que resulta que són erronis. Que aquests jugadors i treballadors i membres de l'staff de l'Alcorcón han estat confinats des de llavors a casa seva.
I que els partits següents de l'Alcorcón s'han endarrerit un dia del calendari, i resulta que ara resultats en mà poden jugar tots.
El partit, diria que és el del Mallorca, el d'aquest cap de setmana, es juga el dilluns.
Sí.
Ni cap ni peus, i ara recupero a Antonio Hidalgo, perquè se li ha preguntat per aquesta qüestió, és sobretot demanar que d'una vegada per totes, en la línia del que comentava l'altre dia Bruno Batlle, s'esclareixi aquest protocol de l'ens de Javier Tebas.
Yo creo que la Liga tiene que salir a explicar más detalles sobre la situación. La Liga tiene que salir y explicar cómo están las reglas del juego a partir de ahora, porque hay dudas sobre ello. Nosotros al final tenemos que estar al lado de nuestros compañeros, que son los jugadores del Alcorcón, del club, pero evidentemente esto requiere más explicaciones de las que ahora mismo hay.
Curiositat, Adri, aquesta resposta és en castellà perquè arribés als mitjans de Madrid i als mitjans d'Alcorcón, evidentment, i perquè la primera part de la resposta, Antonio Hidalgo, no l'hem escoltat, però desitjava, com dèiem, una ràpida recuperació als futbolistes i als membres de l'Alcorcón que seguien afectats, aquests sí, tot i que insistim, ja no són ni els 9 positius ni els 16 en el global, però sí que els poquets que queden que estan afectats pel coronavirus.
Doncs dit queda, el parer també d'Antonio Hidalgo i aquesta explicació que demanen des del Sabadell a la Lliga sobre els protocols i sobre què ha fallat i per què no s'ha pogut jugar finalment aquest Sabadell al Corcón, que ho continuem dient, Pau, sí que s'ha colat ja en el calendari el Sabadell-Almeria de la primera jornada. Recordem que és després de Ponferrada i, per tant, el Sabadell tindrà dos partits de manera consecutiva, com dèiem abans, a la Nova Creu Alta contra dos equips andalusos, contra l'Almeria i després contra el Màlaga. Però encara hem de buscar una data nova amb calçador per acabar encabint aquest partit.
És que això també és opinió absolutament personal, però no crec que aquesta data trigui molt a arribar, tenint en compte que estem en una temporada excepcional i veient en previsió que es puguin arribar a suspendre més partits, doncs fa falta ja no només caps de setmana, sinó dates entre setmana per poder jugar els partits. I recordem que d'aquí a un parell de mesos mal comptats ve la Copa del Rei. Per tant, és probable que aquest Sabadell al Corcón s'acabi jugant abans que finalitzi aquest 2020.
Doncs ja us dèiem que avui teníem una mica més d'enrenou, una mica més de tomàquet amb aquest Sabadell al Corcón, que s'hauria d'haver jugat fa un parell de dies, que no es va jugar i que no va ser així per nou positius que finalment no han estat així, ha estat un error de laboratori.
I perdona, Adri, que ningú se li oblidi que a finals de novembre també tenim un altre tram de jornades intersemanes. Sí, per tant, el Sabadell podria enllaçar un munt de partits fins que acabi aquest 2020.
I que després ja ve la Copa del Rei, que el calendari ve...
Estarem entretinguts cada setmana.
Sí, l'agenda ve apretadet a partir d'ara. 5 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. No marxis molt lluny, Pau, perquè encara hem de repassar algunes estadístiques d'aquesta prèvia de Zaragoza-Sabadell, partit històric, partit que, home, la veritat és que venia molt de gust visitar terres aragoneses, no per enfrontar-nos amb tot el carinyo del món a equips que ens hem anat veient últimament a segona divisió B, sinó per tornar un altre cop a la Romareda. Fins ara, Pau!
Fins ara!
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Perquè el terme històric li escau molt bé tant al Sabadell com també al Real Zaragoza. Evidentment, el palmarès d'un equip no té res a veure amb el de l'altre. I com deia el Pau Vituri, vam poder xerrar una estona amb un mite del conjunt blanquillo com és Xavi Aguado. I parlàvem de Copes del Rei, de Recopes. Per tant, estem parlant de títols fins i tot internacionals. En el cas del Centre d'Esports, una experiència a Europa. Però, evidentment, no és el mateix palmarès, no és la mateixa trajectòria. Però, igualment, són dos equips que s'han vist les cares la tira de vegades a primera divisió, a segona, fins i tot a tercera divisió, abans que fos només un tema autonòmic, a la Copa, en promoció d'ascens, o sigui que al final el bagatge històric és molt gran de les dues entitats i tot ho hem intentat encabir, com sempre, en aquestes estadístiques prèvies a una nova jornada de la Liga Smartbank, que avui ens les acosta la Mireia Sanz i sonen així.
El llibre de registre.
El duel de diumenge arriba amb urgències per a tots dos, evidentment per al Sabadell més després del 0-15 de l'arrencada, però Zaragoza jugarà el partit després de dues derrotes consecutives. De fraga d'ascens ha passat a ser 14, a hores d'ara amb 7 punts, tot i que com els arlequinats, amb dos partits menys per haver començat més tard la Lliga. Hem de tenir en compte que d'aquests 7 punts una victòria és per alineació indeguda de l'Alcorcón. El balanç golejador de l'equip aragonès és de 4 gols a favor i 5 en contra, si bé el 0-3 als despatxos a Santo Domingo fa que els números a la classificació siguin diferents. En el cas del Centre d'Esports és l'estadística que més preocupa, només un gol a favor per 9 en contra. Amb 11 remats entre els 3 pals, el Sabadell és el segon equip que menys xuta a porteria. Recordem que ha jugat dos partits menys que la majoria. Curiosament, només el supera el Zaragoza, que ha provat fortuna més vegades, però entre els 3 pals només 9, un parell menys que l'equip d'Antonio Hidalgo. Íñigo Eguaras és l'únic exarlequinat a les files saragossanes. El migcampista d'en Soain compleix la seva quarta temporada com a blanquillo després d'haver baixat amb el Centre d'Esports i haver estat un parell de campanyes al Mirandès. Aquesta és ja la 7a temporada consecutiva del pivot a segona divisió. Si mirem els precedents, n'hi ha de tota mena. A primera, per exemple, 7 victòries del Zaragoza i una del Sabadell en els 8 precedents jugats a la capital aragonesa. També hi ha hagut partits a tercera, promoció d'ascens a primera i Copa, amb 3 eliminatòries. Els saragossans van passar ronda als anys 66 i 68, mentre el Sabadell va eliminar l'equip Maño al 83. Analitzant només els partits de segona divisió, 10 precedents entre tots dos a Saragossa amb 5 victòries del Zaragoza, 3 empats i 2 triomfs arlequinats. El primer, març del 35, abans de la guerra, 5-0 per als aragonesos. Els dos últims, el mateix any, el 2014, 2 empats, 1-1 i 2-2. A Sabadell, en canvi, 7 victòries sabadellenques, 2 empats i només un triomf blanc. En el global d'aquests 20 partits de la categoria de plata, 33 gols al centre d'esports, 39 del Zaragoza. L'àrbitre serà Álvaro Moreno Aragón. Si fem la broma fàcil, potser és pel cognom per part de mare, però amb ell els aragonesos rutllen. 4 precedents, 4 victòries del Zaragoza contra Córdoba, Lorca, Barcelona B i Sporting. Amb el Sabadell només un, la derrota contra el Mallorca d'aquesta mateixa temporada. Té 30 anys, porta a segona A des del 2017 i és de Granada, si bé resideix a Madrid. La seva mitjana és de 5 grogues i mitja per partit i de 0,4 vermelles, força elevada. L'única que ha mostrat enguany, l'arlequinat Pierre Cornu a Son Moix. I com a curiositat, en els 4 triomfs del Zaragoza, amb ell impartint justícia, en 3 partits hi va haver un expulsat.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Haurem d'estar pendents d'aquesta mitjana elevada de targetes vermelles després de veure que en 4 precedents amb el Zaragoza, 3 expulsats, i que en l'únic amb el Sabadell, Pierre Cornut, va ser també expulsat abans d'hora en el partit a Palma de Mallorca. El partit d'aquest diumenge, 9 de la nit, des de 2:15 del Sabadell en joc, aquest Real Zaragoza Centre d'Esport Sabadell. Per cert, un apunt molt ràpid en clau formativa, perquè si ahir us dèiem el fitxatge d'Arnau Marcos, davanter del Girona, que arribava per reforçar la davantera, l'atac del Centre d'Esport Sabadell juvenil a la divisió d'honor que arrenca la setmana que ve contra un equip justament aragonès, com és l'Olivar, acaba de fer oficial avui també, aquest matí, al centre d'esports, l'arribada d'un altre juvenil per aquesta primera plantilla juvenil, en aquest cas un punt més exòtic. David Feizula, jugador en aquest cas d'Albània, internacional per aquesta selecció, que s'incorpora procedent del Boavista portuguès. Per tant, un fitxatge, com dic, amb aquest punt exòtic, un albanès que reforça la plantilla del juvenil del centre d'esports, David Feizula. Fem una aturada en el camí. El Roger Benet ens ven 4 coses, 4 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. La tornada hem de repassar, per exemple, com està la Vuelta, una mica de waterpolo, d'handbol i també de vòlei femení.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tota l'emoció de la Lliga Smartbank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan en mans del xut... Gol!
En cama dreta... Atura i gol!
Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ilusionado. 2:30 i 3:15 de la tarda. El vent és el principal mal de cap d'avui pels ciclistes de la Vuelta en aquesta quarta etapa de la Ronda Espanyola. David de la Cruz és 12è a la general, va al ritme d'anar pujant una posició cada dia. Ja és 12è a 2:30 del mallot vermell de l'eslové Primož Roglič, després de deixar-se temps, això sí, ahir en la pujada a la Laguna Negra. El dia d'avui compta amb un recorregut de 191 quilòmetres, amb final a Ege Egea de los Caballeros a les 5 villes en la primera opció pels sprinters, això sí, si no es creen ventalls per les ratxes de vent. La sortida ha estat fa ja una hora aproximadament a Garray. De moment, 4 ciclistes escapats, el britànic Tanfield, el sud-africà Smith i també els espanyols Maté i Ezquerra. Ahir, per cert, la victòria a Ventosa de la Laguna Negra, Sòria, va ser per l'irlandès Dan Martin, que es va imposar al mateix Roglic, segon, i a Carapaz, que va ser tercer a la general. Per allò de les bonificacions d'ahir, mateixos protagonistes, Roglic, això sí, líder, amb l'ordre intercanviat, Dan Martin segon, a 5 segons, Carapaz tercer, a 13, i per darrere vindrien ja Enric Mas, quart a 32, i Carci, cinquè, a 38. I a tot això, una de les etapes segurament més atractives d'aquesta Vuelta d'enguany, la de diumenge, en final a l'Ecole de Le Tourmalet, s'ha vist escurçada per les restriccions en territori francès, no es pujarà al mític port de muntanya dels Pirineus, i tot queda amb un nou recorregut, també muntanyenc, en final a Formigal, sense entrar a França, però que evidentment res té a veure amb el que era la idea inicial. El mateix diumenge també s'ha suspès, per fer-nos una mica la idea, la clàssica París-Roubaix, per tant, mala època pels amants del ciclisme, tot i que continua en marxa, com dèiem, en començar el Giro i també aquesta volta amb el sabadellenc David de la Cruz, de moment lluitant per entrar al top 10, de moment sent 12è a la general.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres, ja ho direm bé, d'aquest divendres 23 d'octubre del 2020. Tenim molt en vol per davant perquè l'Oar Gràcia s'enfrontarà a la seva bèstia negra aquesta setmana amb l'oportunitat d'esborrar el mal record de la temporada passada. La visita dels verdiblancs a Banyoles significarà alguna cosa més que un simple partit de Lliga. L'última campanya els banyolins van quedar penúltims, només 4 victòries a favor i un total de 9 punts. Doncs bé, 2 dels triomfs van ser contra l'Oar Gràcia, tant a la seva pista com també aquí a Sabadell, al carrer Bocaccio. Han passat molts mesos, però el vestidor graciencs ho tenen encara ben present. I si no, com a mostra, per aquest ordre, Gerard Gomis, el tècnic, i Tonchi Vázquez, jugador de l'equip verd i blanc.
Els fantasmes de Banyoles hi són, al final va ser un 0 de 4 l'any passat. De totes maneres, doncs, a veure també com estan ells, a veure com han passat els 7 mesos, igual que nosaltres, que està clar que és una pista molt complicada on faran molts punts, i nosaltres hem d'anar allà convençuts de que som capaços de fer el que hem fet avui durant 40 minuts, traslladar-ho als 60.
Mal recuerdo la última temporada, perdimos los 2 partidos, así que bueno, también es un mal recuerdo, pero también tiene ese sabor a revancha y ganas de ir a su casa y ganarles ahí.
Gomis i Tonchi també han coincidit en la lectura prèvia d'aquest enfrontament. Per tots dos, anar al Pla de l'Estany sempre és un mal de queixal. Tot i no ser un equip teòricament cridat a estar entre els primers, reconeixen entrenador i jugador que no poden aixecar el peu contra ningú, i menys veient aquests precedents.
És una pista molt complicada i al final és un equip que hi ha gent que porta molts anys jugant, tenen un parell de peces importants, i és un equip que a casa es fa molt fort. Seran 2 punts molt complicats de treure, i amb qualsevol cosa que puguem tornar d'allà sumant serà positiu. El més important és mantenir les sensacions, que de moment van en augment, i seguir treballant amb això.
Yo creo que esta temporada va a ser muy pareja y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Se está viendo los resultados de la liga y hay que entrar a jugar cada partido como si fuese el último y como si fuese una final y fuese el mejor equipo de la categoría, porque en cuanto entras relajado te sacan 4 goles de diferencia y después tienes que estar remontándolo. Entonces hay que respetar a todos los rivales y entrar a ganar como si fuesen el primero en la tabla.
De moment, tots els equips d'aquest grup D de la Primera Nacional d'handbol han puntuat excepte un, el Creu Alta Sabadell Handbol. La quarta oportunitat pels arlequinats serà a casa davant del Palau Tordera, un rival directe. El capità creualtenc, Cesc Vallribera, té clar que ha arribat el moment d'estrenar aquest caseller.
És la nostra lliga. La nostra lliga són aquests punts que, tot i que és molt d'hora, portem 3 partits només, però són aquells punts que hem de començar a treure. Hem de començar a guanyar puntets de la nostra lliga per tot això suma i després sense la necessitat d'haver de patir després. Vull dir, aquests punts els hem d'anar traient.
El Palau, per cert, ja pot tornar a la normalitat després de 2 jornades d'absència per casos de positius de coronavirus. Això, segons Vallribera, els converteix en un equip imprevisible, ja que no tenen molt on agafar-se a l'hora d'analitzar el rendiment que estan oferint enguany a la Primera Nacional.
La veritat és que poca informació tenim, precisament per això, perquè han jugat un partit només. Entrenar, suposo que estan entrenant, vull dir que ritme no els hi faltarà, tot i que sí que és veritat que el ritme doncs, també es guanya amb els partits. Però bé, és el que et dic, vull dir, una mica incògnita, perquè per altra banda, si s'acaba jugant, tampoc sé si hi hauran tots els jugadors o no.
A moda d'agenda, demà a les 6, aquest Banyoles o Art Gràcia Sabadell, dues hores més tard, a les 8 del vespre, Creu Alta Sabadell en vol Palau Tordera. Serà un dissabte carregat d'handbol, ja que el pavelló municipal de Gràcia, l'OAR femení, buscarà també, igual que el Creu Alta Sabadell, estrenar-se aquesta temporada, en el seu cas, a plata. Duel directe contra un altre equip semblant a elles, com és l'associació Lleidatana. Números similars, per exemple, en l'aspecte golejador. Recordem que les gracienques tenen una mitjana de 24 gols per partit, el segon pitjor atac de moment de la Lliga, mentre l'equip del Segrià només ha fet 3 gols més en el global del campionat. Això sí, una victòria ja per l'associació Lleidatana, que és vuitena. Amb aquests dos puntets, les noies de Carol Carmona acumulen 4 derrotes seguides. Cristina Acalle, jugadora verdiblanca, confia que aquest cop sí acabin la jornada celebrant un triomf.
A veure, jo penso que aquest partit és un partit on podem treure els dos punts. És un equip que està, jo penso, al mateix nivell, acabant de pujar de Lliga, com nosaltres, i és un equip que podem treure els dos punts. Ja els coneixem, porta molt de temps igual que nosaltres, i jo penso que aquests dos punts són superimportants per nosaltres, per ja agafar la tònica positiva.
L'OAR femení, de fet, és l'únic equip de tot el seu grup de plata que encara no ha puntuat. Entre les jugadores lleidatanes, una de sabadellenca i ex de l'OAR, com Marina Graell, que tornarà al carrer Bocaccio. Calle explica que el rival manté el bloc de les últimes temporades que tant i tant bé coneixen.
Mantenen el mateix equip que jo crec que ara en els últims 5-6 anys. Em sembla que estan pujant algunes juvenils, però bueno, que tenen qualitat perquè han estat en seleccions catalanes, seleccions espanyoles, però nosaltres el que et dic, tenim que fer el nostre lloc i tenim que saber el que hem de fer, les coses bones que tenim nosaltres a l'equip, intentar treure els dos punts.
Una Cristina Calle que de moment és la segona màxima golejadora de l'equip amb 11 gols, empatada amb Belén Retxe. A 6:45 començarà a Gràcia aquest duel entre l'OAR Gràcia femení i l'associació Lleidatana. Parlem ara de waterpolo. Ahir comentàvem ja la circumstància dels 4 partits que havien de jugar-se aquest cap de setmana a Canllong i amb els quals s'estrenaven la divisió d'honor tant masculina com femenina. 3 no es jugaran pel coronavirus. D'una banda, els dos del masculí per un cas asimptomàtic a la plantilla que entrena Quim Colet, amb qui parlàvem justament ahir en el programa. L'altre per un positiu al Leyó Abasc, un dels rivals de l'equip femení aquest cap de setmana. Per tant, l'únic que s'acabarà jugant de moment, confiem que així sigui, serà l'Astralpool Natació Sabadell femení contra el Catalunya de demà a les 11 del matí. Ruth Ariño, waterpolista del Club Natació Sabadell, en directe. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A mi, Ruth, se'm fa difícil ja què preguntar-vos sense que sembli la mateixa entrevista amb tothom, amb waterpolistes, amb gent d'altres esports, etc etc. Però clar, és que la situació és la que és, així que anem un altre cop al tòpic de sempre. Començar la Lliga així, home, Ruth, difícil ha de ser, tu miris com tu miris, no? Allò de no saber ni quan ni contra qui jugues.
Sí, bueno, la veritat és que ens hem d'anar acostumant una mica que vagin passant aquestes coses, però bueno, nosaltres hem de seguir entrenant pel que vingui i ja està, aquest fin de s'ha donat així, però bueno, jugarem demà contra el Cata i a tope ja està, i el partit del diumenge doncs ja jugarà quan es pugui. L'important és anar seguint i que es puguin anar jugant partits, perquè si no...
Que t'anava a dir ara, Ruth, que començàveu amb dos partits a priori assequibles, que finalment serà un, com dius. Preferies ja com estava el calendari, amb una mica de rodatge, un parell de partits al cap de setmana? Ja us va bé que sigui un només? Ja us va bé tenir aquest perfil de rivals abans que vinguin d'altres?
Bueno, no, al final... Sí, estava bé. Bueno, aquest partit del diumenge ja estava plaçat del cap de setmana anterior, però al final s'ha posat aquest. Bé, al final són partits que van bé per seguir entrenant, per seguir agafant forma, seguir agafant rodatge i al final jugar totes en equip i anar coneixent-nos cada cop més.
Lliga, per això, molt diferent al que tots teníem al cap abans del coronavirus.
Sí, no, la veritat és que és un format molt, molt diferent, una mica estrany, però bueno, ja com t'he dit abans, l'important és que som uns afortunats que podem anar entrenant i jugant i ens hem d'adaptar, ens toca adaptar-nos a el que la situació ens ha donat.
Amb la Supercopa ja a la butxaca, evidentment l'objectiu no pot ser un altre que recuperar el títol a la piscina de la Lliga, que és, insisteixo en això de la piscina perquè és allà on s'ha de jugar i tots sabem a què em refereixo, no?
Sí, sí. La veritat és que bueno, el Club de Sabadell sempre opta a lo més i llàstima que l'any passat, bueno, la temporada anterior no es va poder acabar la Lliga, però aquest any optarem a lo mateix.
No som ni metges, ni infermers, ni epidemiòlegs, però després de veure tot això positius aquí i allà, per exemple, el confinament de la plantilla masculina, etc., què et diu el nas? Podrem acabar aquesta lliga amb una relativa normalitat, tenint en compte totes les modificacions que s'han fet, amb el doble grup, etc., o crec que ens haurem d'acostumar a que això vagi passant gairebé cada setmana?
Bueno, no ho sé, jo crec que és com que t'he dit abans, que jo crec que ens haurem d'anar acostumant a que vagin sorgint positius, vagin sortint quarantenes, no sé. Espero que sí que es pugui acabar tard o d'hora la Lliga, perquè ja la veritat és que els 2-3 mesos que vam estar tancats ja va ser tu. Així que espero que dintre del que puguem i el ritme que anem es pugui acabar.
La plantilla d'enguany és nova, l'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo femení. Segurament, deia fins i tot diferents responsables del mateix Club Natació Sabadell, que s'ha fet un pas endavant, no?, respecte al que era la plantilla de l'any passat. No sé si les primeres sensacions com a grup, treballant colze amb colze, primera competició guanyada amb la Supercopa, apunten cap a aquesta direcció, que l'equip ha fet un salt qualitatiu.
I tant, no? La veritat és que l'any passat ja teníem bon equip i aquest any ens hem reforçat amb tres jugadores molt importants, les tres, bueno, la Irene que està amb la selecció espanyola i les dues holandeses que estan també a nivell de selecció amb el seu país i bueno, jo crec que sí que per començar ja vam donar el cop de taula amb la Supercopa i això segueix endavant.
Acabo preguntant a nivell personal, Ruth, vam parlar amb tu en aquest mateix programa fa uns mesos i si en aquell moment ens pregunten per on pararia la Ruth Ariño ara, apuntàvem cap als Estats Units. Com has viscut aquests últims mesos?
Sí, bueno, ha sigut una mica dur, la veritat, perquè jo tenia moltes ganes de marxar i de viure l'experiència d'allà dels Estats Units, però pel tema del virus doncs m'he hagut de quedar i ho he hagut de posposar, si tot va bé, per marxar a final d'any. Però jo estic aquí superbé amb el meu club i fins que estigui aquí donaré el màxim, com sempre he fet.
Per tant, la idea és estar fins a desembre, gener, amb la plantilla i la segona meitat de la temporada, per entendre'ns, estar als Estats Units?
Sí, sí, sí. Intentaria estar, bueno, de fet estaré segur fins al desembre i després, doncs, és que totes les decisions que es prenguin ara són molt difícils de dir-t'ho amb un 100% perquè està tot molt a l'aire. No sabem com avançarà el Covid allà o aquí, no sé. Llavors, en principi, la meva idea és marxar al desembre, al gener, a principis de gener, però no t'ho puc assegurar amb un 100%.
Com pràcticament no es pot assegurar res.
Exacte.
Per tant, és posar tot en quarantena i mai millor dit també aquesta decisió tan transcendental com és la de marxar a estudiar als Estats Units. Ruth Ariño, molta sort en la Lliga que comenceu demà a les 11 a Can Llong contra el Catalunya i també en tota aquesta temporada. D'altra banda, per molt que el coronavirus estigui entestat en que no sigui així, apassionant que tindrem per davant. Una abraçada enorme.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Última hora, justament ara que estàvem parlant d'handbol femení, ajornat per coronavirus, l'OAR Gràcia Femení, Associació Lleidatana. Estàvem escoltant ara fa un moment a Cristina Calla, informació que acaba d'arribar justament ara, aquesta decisió de la Federació Espanyola d'ajornar per Covid també aquest partit entre l'OAR Gràcia Femení i l'Associació Lleidatana. Per tant, els dos últims minuts abans de l'entrevista amb Ruth Ariño els podeu esborrar de la ment coses que passen amb això del coronavirus. Anem a parlar d'un partit que en teoria sí que s'ha de jugar. Perquè avui acabem amb voleibol i amb la primera nacional de volei femení. Demà passat tindrem partidars en presència sabadellenca. El Natació Sabadell, tercer classificat, visita el Melchor Mascaró Manacó, el líder de la categoria. De moment, dues victòries manacorines per 3-0 contra el Premià de Dalt i el Sant Boi. El conjunt d'Hugo Gotuzzo també acumula dos triomfs, però havent cedit un parell de sets en l'estrena, també a les Illes Balears, contra el Garden Hotels Mallorca Volei. Ana Jiménez Morcuende, capitana del club, ha reconegut que els dos primers rivals fora de casa segurament siguin dels que més nivell tenen en aquesta primera nacional. Diumenge a les 12 jugarà aquest Manacó Natació Sabadell al poliesportiu Bernat Costa a les Illes Balears. Morcuende té clar que guanyar allà serà fer pràcticament un cop sobre la taula, fer un avís a navegants per la resta. I si no, escolteu-la.
Ens van dir que era un equip que, bueno, que pretenia estar amunt, pujar de categoria. I bueno, no sé si és que realment es van relaxar, no s'esperaven aquell nivell o què els hi va passar. Però bueno, que la veritat és que ho van lluitar molt, nosaltres també, i victòria molt, molt merescuda. I aquest dissabte, bueno, deien que Manacor era el millor equip de Mallorca. Llavors, a tope i a veure per on sortim, que es lluitarà fins al final, això segur.
Un partidàs contra el Manacó, que també ha començat amb molt bon peu. Diumenge a les 12, recordem que l'equip masculí de vòlei del club ha hagut d'ajornar el seu compromís contra l'Olot per un positiu a la plantilla nedadora. D'aquesta manera arribem pràcticament a les 3. Només em falta enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre del Roger Benet, que ha estat al control de sous. Ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Més informació, com sempre, radiosabadell.fm, @radiosabadell a les xarxes socials, a Instagram, també ens podeu trobar a Facebook o sobretot a Twitter. I de cara a diumenge, recordeu, 8:45 de la nit, Zaragoza-Sabadell, el Sabadell en joc. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.